independientemente de que compitamos electoralmente en les eleccions.
Sí, no sabia qui ho havia dit, però avui Iván Redondo anava en aquesta línia, avui a La Vanguardia, dic, perquè va en aquesta línia que ara comentàvem. Irene Montero, i ja ha marxat en una reunió. Una última pregunta. Irene Montero va a Europa, entra a Europa, serà eurodiputada, molt bé. Com et plantejaràs el tema de les criatures? Com ho faràs? Te les enduràs cap a Brussel·les? Hauràs de viure aquí, a cavall entre aquí i allà? Com t'ho faràs?
Pues haré, yo creo, como muchas eurodiputadas y muchos eurodiputados, y como muchas familias también, que independientemente de que pues tengan trabajos en los que haya que viajar más o menos, es evidente que la conciliación y las tareas, la crisis de cuidados, es una gran crisis abierta, y que hay muchas familias que los padres o las madres no tienen trabajo fuera de España, o fuera de la ciudad en la que vivan, pero aún así los problemas de conciliación son muy grandes, y lo que haremos pues será, como todas las familias, ¿no?, pues organizarnos lo mejor posible, tener una red familiar y de amigos y amigas con la que poder arroparnos, y también, bueno, ser representantes públicas tiene la obligación y la responsabilidad de entender que esa crisis existe, y que no solamente nos la tenemos que resolver para nuestra propia familia, sino que tenemos que hacer políticas públicas, como esa ampliación de los permisos que ha liderado Jone Belarra como ministra de Derechos Sociales, y que desde el Ministerio de Igualdad impulsamos también para que pueda haber un verdadero sistema de conciliación desde lo público en nuestro país, y que las instituciones se hagan corresponsables. Este no es solamente un tema de que hombres y mujeres cuidemos de forma más igualitaria, esta es una cuestión de que el Estado, igual que entendemos que hay un sistema público de salud o de educación o de atención a la dependencia, tiene que haber un sistema público de conciliación que garantice que, bueno, que las mujeres tenemos tiempo para vivir, para estar con nuestros seres queridos, entre ellos nuestros hijos e hijas, pero también que los las criaturas y las familias tienen estructuras de conciliación que permiten que esto no sea una carrera de obstáculos, ¿no?
Una abraçada molt forta, Irene Montero, i molta, molta, molta sort.
Muchas gracias, Jordi.
Que vagi bé, soy igual. Gràcies. Són les 10 i 2 minuts. Un instant, sisplau, que ara de seguida tornem i comentem tot plegat.
RAC 1. Complim 35 anys junts i ens porta regalar la teva confiança des del primer dia. Ara ens toca a nosaltres regalar-te alguna cosa a tu.
Entra a Mires Punes i descobreix totes les promocions que us hem preparat per a tu i per al teu vehicle. Perquè després de tant de temps, ser el taller oficial de la teva vida és el millor regal.
Mires, el taller oficial del teu cotxe. El taller oficial de la teva vida.
Mires.
Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
Emporta't de regal amb La Vanguardia una Vaporetto de Polti valorada en 159 euros. Subscriu-t'hi per 99 euros i neteja tota la casa amb l'escombra de vapor 2 en 1. Amb netejador portàtil, apte per a totes les superfícies. Truca ara al 933-481-482 i rep La Vanguardia cada dia.
Nadal amb moda fàcil amb La Sirena i aquesta oferta de pack de 4 llums de bacallà al Punt de Sal o Lluç Premium amb el 30% de descompte a la segona unitat. Només fins al 31 de desembre.
Soc Carmen Ruiz Callada i per Nadal us recomano el meu nou llibre de receptes, La Paella Poblana. Un llibre amb els plats de la cuina més nostrada i per anar més enllà, amb receptes innovadores i amb inspiració d'arreu del món. Perquè agafis La Paella Poblana a la cuina i a la teva vida.
Ja a llibreries, La Paella Poblana, amb Carmen Ruiz Callada, editorial Ara Llibres.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
No cal gaire per canviar la vida d'una persona. De vegades n'hi ha prou amb un minut, un somriure, una conversa, una paraula o una abraçada. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti Ponés. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
Hola, sóc el Ramon Bartolí i he triat el poema Nadal ja arribat perquè recordo que va ser el primer que vaig llegir davant de la classe, al parvulari, i en tinc un molt bon record. I diu així: tinc 4 anys i sóc bufó, i de coses en sé un piló. Sé cantar, jugar i saltar, però que bonic és estimar. Estimo els peixos, estimo les flors.
Aquest Nadal, RAC 1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
El per què de tot plegat.
Són les 10 i 5. Espera't un moment, que ha de dir una cosa que... És que no me'n recordo. Ho hauria d'haver fet a les 9, això.
A veure.
Bueno, és hora canària.
Alerta, que es posa les ulleres. Ja,
sí, em poso les ulleres.
Ja, em poso en hora canària.
Sí, exacte. Les faig hora canària. Saps què passa? Em poso les ulleres perquè veu menys que Pepe Leches, que deia aquell. No, i és que és l'última oportunitat, ja. És l'última.
Ai.
Perquè, com deia aquell poeta molt conegut, deia: me la quiten de la mano. De debò que quan vam començar dilluns passat per franges, és... Per fi, tota la redacció ho diu, i gent de la casa també ho comentava, que és la vegada que més... És veritat que és dissabte, però és la vegada que més entrades ens heu demanat. O sigui, podríem omplir 6 palaus. De debò ho dic, però bestial. És l'última oportunitat per aconseguir invitacions per l'especial És Nadal al Món de dissabte que ve al Palau de la Música. A partir d'ara podeu entrar a RAC1.cat, aneu a RAC1.cat, cliqueu a l'enllaç d'És Nadal al Món per acompanyar-nos avui. Bueno, sí, és que, crec que són les que... Les que s'han sobrat...
Rampoines,
no,
sí.
no
hi ha rampoines.
No, dir rampoines vull dir... Sí, sí. Gent que ha tornat, no, saps?
No, no és allò que posa quan compres entrada, visibilitat...
No, perquè, epa, no sé qui ho deia, hi havia un altre poeta que ho deia: el primer que arriba, el primer que seu. Sí, que això no serà, és a dir, els que toquin ara poden ser la primera fila. Val? Amb la col·laboració, amb el patrocini de CaixaBank, d'Aigües de Barcelona i de Renfe, i la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i previsora general, a partir de les 10, aquí posa que he de dir fins a la 1 del migdia. Ja. Quina bona gent que sou. Actuacions musicals, tota la gent de RAC1 i moltes sorpreses. I atenció a la música, perquè aquest 23 de desembre al Palau...
Em vull saber res. Intento no creuar-te la mira.
Els diets, però també els figaflaues.
Em provoca amb la mira. Quan parlava jo no...
Vindrà el Màrius Carol a veure Triquell. La Ludwig Band. L'altra de les revelacions de l'any, Julieta. Ginestà. Nil Moliner. Quan de usar. I Roger Pedrós. Roger Pedrós, que és qui serà el més que ve al Benidorm Fest amb una cançó en català, però que abans serà al Palau. I un altre clàssic d'És Nadal al Món, el Llàcer i Companyia amb el Petit Príncep. I una veu extraordinària, la Paula Valls. Tornarà a ser a l'escenari del Palau de la Música el sotsdirector del món RAC1 amb un grup que l'any passat va anar al Benidorm Fest i que té cançons magnífiques i que es diuen Siderland.
A la una de
migdia. I també la redacció d'informatius al versió RAC1 amb el Toni Clapés al capdavant, els Oscars, la redacció d'esports, la Noemí Polls, el Xavi Mundó i l'equip del Via Lliure, l'equip del món RAC1. Recordeu, RAC1.cat, entreu, cliqueu, aviam si teniu sort. No, de debò, no és culpa nostra que no hi hagi més entrades. De debò, perquè molta gent és que està fent cua, ja ho sé, ja, però no hi... Dissabte que ve, 23 de desembre, al Palau de la Música Catalana, perquè un any més ja en van 17, És Nadal al Món.
No hi ha hagut mai una actuació dels tertulians en aquest festival.
Bueno, no, no en dongueu idees.
Però si cabe de dir que debutarà el Marís.
No, jo no debutaré.
El Marís va com a espectador, no. Però...
Jo soc fan de...
Jo us dic que si voleu organitzar vosaltres sinc alguna cosa per dissabte...
No, aquest any ja no hi som a temps.
No hi som a temps. No, el que no podem fer és el ridícul, eh? O sigui, no.
La vida s'ha de fer tot menys el ridícul. No.
Sempre.
Un cover de Lucho Dalla m'agradaria.
Mira, aviam, és que Josep Martí cantaria.
Què t'agradaria?
Però ho he de...
Cantar.
Però ho ha d'assajar.
Ho he d'assajar.
Lucho Dalla.
Anda, que no. De bo.
El Miquel té cara de...
Jo si haig de cantar, canto.
Veus?
Sense cap problema.
Pel 2024.
No. Escolta, són les 10 i 10. Jo hauria de... Hauríem d'anar al Parlament? No, no sé si em diran alguna cosa. No, no, em diu que no la Marga Ortés, que jo soc especialista a llençar penals i que no hi hagi porter. Llavors, clar, és molt fàcil llençar penals sense porter. Però avui al Parlament hi ha Anna Simó, que ja estava previst que es fes abans. Hi ha un problema. L'altre dia, divendres, vam entrevistar la persona responsable de l'Assumpte de Galícia amb el tema dels telèfons mòbils a les aules. I Galícia ho han tingut clar. A partir del gener no hi ha mòbils... ni a primària ni a batxillerat. Fora mòbils. Fora mòbils. El problema és que Anna Simó ho va dir dissabte amb el Bundó al Via Lliure de RAC1 que...
Que regularia la primària.
Primària. A primària. Clar, però hem sortit ja a dir-me, no primària, batxillerat, que són més utilitzats en el mòbil, encara més, no?
Que ens costa molt prendre
Costa decisions. Molt, perdona. Mira,
el problema és perdona, Teresa, sí. El problema és... perquè jo fa molts dies que penso això. El problema és en quin moment van decidir que es podien entrar els mòbils
clar,
a les aules.
Clar.
Aquest és el tema.
Mira, és que justament et volia contar que l'altre dia, en un bar a Lleida, que vaig jo del meu barri, hi havia una colla de nois d'uns 30 anys i em van dir, com parleu d'això dels mòbils, aquests dies s'ha parlat molt dels mòbils a l'escola i tal, hauríeu de parlar també, que també hi ha salutacions, també Jordi.
Igualment.
Però, i em van dir, per què no feu també la reflexió de les conseqüències que això ha tingut? Aquests nois, que deuen tenir uns 30 anys, no crec ni alguns que ni arriben, em diu, mira, al teu alrededor, la gent de la nostra edat està en quatre en una taula, cadascú amb el seu mòbil, i en canvi no estem parlant entre nosaltres. Per tant, i és veritat, és una reflexió molt útil, el fet de que ja tenim un segon pas que també hauríem d'intentar abordar o de saber gestionar, és a dir, els fills més recents d'aquesta irrupció del mòbil, que mai sabrem com i de quina manera es va produir, perquè bueno, devia ser inercial, però ja tenim una gent que ja està inoculada.
La qualitat de la vida política sense mòbils en els hemicicles milloraria seguríssim.
Per cert, el reglament del Congrés prohibeix que es facin fotos a l'hemicicle.
No fotos, no. Tenir el mòbil.
Però et vull referir que
hi ha camí d'estar ple. I els sopars i els dinars familiars.
Sí.
Però en llocs on l'atenció és imprescindible...
Però aquests nois me'l feien veure, no?
Però en el cas de l'ensenyament hi ha un altre assumpte, que és que per prendre una decisió taxativa, en el fons el que has d'acceptar és que t'estàs rectificant, perquè durant uns anys el tràngol, la corrent, venia amb la direcció de que les pantalles eren la solució i que a través de la tecnologia tot això de l'ensenyament seria d'una altra manera i que a més canviava tot. Treure les pantalles de l'aula, que en alguns països ja no són només els mòbils, sinó també és la digitalització de l'aula com a concepte, vol dir fer un pas enrere, clarament, en segons quines polítiques hem seguit fins ara. I rectificar pues, no és fàcil, però estan en això.
Però que hauríem de mirar-ho més globalment, perquè, de veritat...
Aviam, amb Samper t'arribes, Màrius.
Que la Mònica ara deia una cosa molt interessant, que és que faria pujar la qualitat del debat polític. Estic totalment d'acord, però què preval? La immediatesa de tenir una resposta que et passi en els teus assessors, la teva gent, i això jo penso que està fent perdre qualitat, que és la qualitat que tenia el polític d'abans, la improvisació, perquè jo crec que quan hi havia el Congrés dels Diputats, el Miquel Roca, el Garrigues Walker, el Fraguer Ibarne, el Santiago Carrillo, tota aquesta gent, tots tenien una qualitat com a parlamentaris increïble i no tenien cap mòbil i no tenien ningú que li apuntés allò que havien de dir i ho deien, no? Això és una reflexió perquè les coses han canviat no, no necessàriament.
Una de les reflexions, seria una de les reflexions de fons és com han minvat les nostres capacitats de comunicació, no? Perquè la digitalització fa que no desenvolupem la comunicació analògica tant com la digital. I això no afecta només els nanos, sinó que afecta totes les generacions. I l'altra és en quines activitats s'ha de restringir l'ús del mòbil quan l'exigència d'atenció és extrema. I a mi em sembla que els hemicicles parlamentaris ha de ser un nivell d'atenció extrema per poder treballar.
Això és per fer una pel·lícula, una distòpia. No només que no s'hauria de permetre, diguem, la presència de qualsevol aparell tecnològic en el Parlament, el Congrés dels Diputats, sinó fins i tot no portar cap paper. És a dir, que tu, quan surts allà, quan surts a l'estrada, diguis el que penses, no l'argumentari. Al final, el que volem són polítics que siguin capaços de transmetre's emocions, la seva manera d'entendre la vida, etcètera, etcètera. Però escolta,
i les
si al final,
neurones, no
al final
les
moltes vegades veus que no saben el que llegeixen.
Però les seves neurones, les seves, no les d'altres.
En un debat parlamentari,
Les seves.
Sí, sí,
les seves. Però si els hi treus els papers, ja has guanyat el 50%.
Però mira, si t'hi fixes...
S'haurien d'aprendre. I la memòria, com sabem, va de baixa, també, eh? Memòria va de baixa. No, però... És una cosa dolentíssima, això.
Aviam una cosa, Màrius.
D'estudiar, de fer deures... I...
L'agafo i tot i no es deixa. Digue. Aviam, Màrius, és que si t'hi fixes...
Està molt callat avui,
per amerinar-te.
En els debats parlamentaris, si t'hi fixes, el debat parlamentari interessant, es fan les rèpliques. Perquè en les rèpliques...
Sí, tu has també, també han après sí, que no home. Cal que li repliquis el que he dit. Replica el que vulguis. O sigui, ja. un parla de pomes i l'altre de taronja. O sigui, no passa res.
Bueno.
Això amb les entrevistes es veu. Les entrevistes...
Bueno, l'acabem de veure.
Tu fas una pregunta i l'altre contesta el que li passa per la punta.
La Teresa intenta acabar un argument i tu dius el que
clar,
et sembla.
Clar. Clar, per tant no cal anar més enlluny.
És una tertúlia, em sembla meravellosa. Perquè no saps per on et vindran.
Això que ha dit ara el Màrius, a mi em va passar sent conseller, que estàvem parlant, no recordo de quin tema, i un diputat va treure un tema que no tenia absolutament res a veure. I jo, per un principi de contradicció, li vaig demanar, llavors era el president del Parlament, el senyor Torrent, i vaig dir, president... Això no, és que no tenia absolutament res a veure. I em va exhortar que contestés allò que se m'estava dient perquè...
Quan el president el que ha de fer és cridar la qüestió.
Perquè la llibertat, doncs, diguem-ne, parlamentària implicava això, no? Però jo crec que això no és correcte. És a dir, si estem parlant de desnonaments, per dir alguna cosa, s'ha d'acabar amb els desnonaments i arribar a solucions sobre desnonaments i no acabar parlant de les brosses, per exemple. Doncs això passa, i amb això no, tens molta raó
però,
que deies, Màrius.
Però la funció del president, la funció del president o presidenta de qualsevol parlament del món, és que quan hi ha una qüestió, s'ha d'aprofundir en aquella qüestió. I si el que et va replicar o el que et va replicar pot fer aquesta desviació o aquest desviament d'atenció perquè a lo millor de lo que tu li explicaves no s'ho havia preparat o no s'ho sabia.
O perquè un assessor des de fora diu ara li farem dir al conseller una cosa que ens
ara,
anirà bé perquè aleshores generarem un debat sobre això. I això sortirà en els informatius i sortirà a la xarxa.
L'obligació, i jo crec que a més lo raonable i lo lògic, és que es debati la qüestió que està a l'ordre del dia. Si aquest diputat o aquest grup parlamentari pensa que cal parlar d'una altra qüestió, el que ha de fer és presentar una iniciativa parlant d'aquella qüestió. Llavors tu aprofundeixes en això, no? I justament quan passa això, què passa? Que lo fonamental passa de llarg.
Senyor, aviam, són les 18 minuts, vaig cap al Parlament. Hola, Aldal Martínez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ha començat ja, no?
Sí, sí, ha començat ja aquesta compareixença fa aproximadament uns 10 minuts. Anna Simó, que de moment està repassant els resultats de les últimes proves de les competències bàsiques, perquè, de fet, ho explicàvem al matí, aquesta compareixença estava prevista ja després de la publicació d'aquests resultats, ara fa ja aproximadament 2 mesos, al mes d'octubre, uns resultats de competències bàsiques que ja apuntaven alguns mals resultats, sobretot en català i en castellà, és veritat que en matemàtiques i ciències sí que milloraven, però vaja, és veritat que les les últimes setmanes amb aquests mals resultats encara pitjors de les proves PISA. Aquesta compareixença d'avui, doncs, també el tema PISA hi estarà molt present, també s'asseguen tant en el Parlament de la consellera com també en les rèpliques dels partits. La consellera, que està compareixent al costat del secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, que també és doncs, qui farà una mica aquesta valoració dels resultats acadèmics d'aquests últims anys que han anat a la baixa a Catalunya.
Perfecte, gràcies. 10 i 19 minuts, Eudald. Qualsevol cosa ens ho fa saber, eh?
Perfecte.
Vale. Mònica, t'arribes.
No, per no simplificar el tema dels mòbils, una de les qüestions que és evident és que la regulació, prohibició als centres educatius té a veure amb el nivell d'atenció i concentració de les persones en el moment d'aprendre, i una de les coses que a mi m'ha fet reflexionar les darreres setmanes és com fer que els joves també entenguin que aquesta restricció de l'ús del mòbil també afecta activitats on l'atenció és important, no? I em semblava que començar a parlar de regular l'ús del mòbil en els hemicicles, en llocs on realment el debat intel·lectual i polític és molt important i on, com dèiem ara, és necessari tenir a tot un conjunt 365 persones centrades amb allò que s'està debatent en el Parlament, en el Congrés, en el Senat, on sigui, perquè ningú estigui pendent del tuit que rep o del missatge que rep escolta, pregunta-li això ara que el perjudicarem i ara l'agafarem en fals, etc. No? I que em semblava que el tema de les regulacions dels mòbils té a veure amb una reflexió global com a societat, no únicament en l'àmbit educatiu, sinó en tots els àmbits. És a dir, hi ha activitats que hem de començar a regular, a autoregular-nos o a regular socialment, perquè el dèficit d'atenció i de comunicació analògica està marmant l'eficiència i la qualitat comunicatives, no?
Jo sóc una mica menys... A dir, coincideixo amb el desig, el que crec és que... Sóc poc optimista sobre com aniran les coses.
No,
dir, el trumpisme, més enllà de l'eix ideològic... convertir el teu Twitter i el teu telèfon mòbil en la manera de connectar directament amb l'electorat, fer-ho des d'una manera divisiva, fent una frontera entre els teus, els altres, s'ha convertit en la manera de fer les coses. Fixa't que a Catalunya ara crec que s'ha acabat, però vam viure algunes eleccions on va haver gent que van en llistes per la seva, diguem-ne, capacitat d'embrutar el debat públic a través de les xarxes socials, no? Doncs aquest és el... És a dir, no arribaves amb una llista electoral perquè a casa teva hi havia una biblioteca de 4.000 llibres i tractaves estudiaves els temes i feies un discurs en profunditat sobre els assumptes, sinó perquè et manegues amb llibertat en el surf de l'aparença de saber, no? Perquè les xarxes el que et permeten és això, una aparença de saber, encara que siguis un dropo, que tingués un os a l'esquena i no hagués acotxat mai el llom per treballar, fan que tingués una aparença de saberut i de que aquest surfeja per l'actualitat. I jo crec que lluny d'anar menys, doncs els parlaments en aquesta actitud aniran a més, perquè i en això sí que enllaço amb l'educació, que és el tema que plantejava el Jordi. Ens omplem la boca que volem l'escola ha de servir per fomentar l'esperit crític de la ciutadania. Segur que l'esperit crític l'hem de fer servir sobretot per les qüestions que ens interpel·len a tots, i la política és una d'aquestes coses. Bueno, doncs si convertim l'escola en una fàbrica de gent que no sap interpretar i no sap treure el significat d'un text de 7 línies amb 2 punts i seguits, doncs millor tuits de 140 caràcters que una recomanació.
Sí, però el problema és
la recomanació d'una
generació, bueno, que si es dedica a ser doncs influencer, doncs igual té possibilitats per sobreviure, però aquesta generació actual, aquesta generació amb aquests resultats de PISA, com vols que te la contractin un dia les grans empreses del món o les petites empreses
les
de casa nostra?
Les del nostre país, que són un percentatge altíssim, de fet més del 90 i escaig per cent, no? Ara no em vull equivocar. de la vida econòmica i productiva d'aquest país.
Jo que dic,
sempre pensem en les grans empreses, però realment les petites i mitjanes empreses del país.
No, perquè et vull donar un exemple. És a dir, segons quins centres, o sigui, més enllà del rànquing que aquí surten i ens entretenim i tal, segons quines empreses importants del món, quan diuen allò espanyol, català i tal, depèn de la universitat en què hagis anat, és més fàcil que contractin. Hi ha universitats que pel sol fet d'haver passat per allà diuen, escolti, una abraçada, ja ens veurem un altre dia. Vol dir que això que ara és una cosa molt selectiva i tal i no sé què, pot passar, pot ser que hi hagi una generació que la societat no es cregui. I això és terrible.
No,
és dir, i s'ho passaran molt bé tot el dia fent l'idiota a les xarxes i tal, i divertir-se, i en fi. Però clar, és que anem a un... No, el món no serà distòpic. És que no serà. És que no serà.
Però no només per qüestions de feina, també per qüestions de relacions personals i socials.
Samper, és que m'ha arribat un moment en el qual grandíssimes decisions de la política més recent s'han pres tenint en compte el que deia les xarxes socials. Però grandíssimes, vull dir, grandíssimes decisions aquí a Catalunya en els darrers 6-7 anys.
Bueno, s'han pres... Va canviar el futur de molta gent en algun tuit.
Exacte, s'han pres en base a tuits. No hi ha de 140 caràcters, sinó el millor de 20. I aquesta és la realitat. I vull posar un exemple. Jo recordo, fa ja molt temps, jo hauria fer segon de BUP, imagineu, que una tarda vam faltar, jo un d'ells, a classe, quatre alumnes. I era perquè s'estava donant allò que es feia, que es fa, que era el debat de l'estat de la nació. És a dir, amb alumnes de 15 anys, la política era capaç de fer saltar una classe a la tarda per escoltar gent tan heterogènia com el Carrillo i el Fraga, que deien absolutament el contrari i que deies, ostres, escolta...
Això pot fer-ho i va en Banyos.
Això,
no,
això tenies 15 anys?
Sí.
Ha sortit prou normal. Govern,
no? Sí.
No sé.
I deies, ostres, escoltes amb un i no penses com ell i et mig convenç. Escoltes a l'altre, no penses com ell i et mig convenç. La política que deies tu abans, la política que tu demanaves abans, això actualment no existeix. I per tant, sense fer una crítica ferotge a que tots hem d'avançar i progressar, hi ha coses que s'haurien de començar a pensar en limitar d'alguna manera. El que ha dit avui la Mònica em sembla superinteressant. Amb un hemicicle, com amb una classe, el grau d'atenció hem d'intentar que sigui el màxim possible, tant per l'estudiant com pel polític. Perquè l'estudiant serà el nostre polític del futur, i el nostre empresari, el nostre gestor, i el nostre mestre, i el nostre metge, i perquè el polític ens està gestionant la vida perquè li hem fet una delegació perquè ens la gestioni.
Sí, però...
10 i 26. Un moment, sisplau, si ara continuem.
RAC 1.
Barcelona s'il·lumina, venen les festes de Nadal, anem a comprar al mercat. I a Maria Cristina Cap d'Any, si el teu cor està fet tilles, hi ha una cosa que ens uneix. Si ets feliç quan Nadal torna, és l'orgull de ser d'on ets.
Ara ve Nadal, ara ve Barcelona.
Ajuntament de Barcelona.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Aquest Nadal, veniu a la Pedrera.
Sabíeu que els residents a Catalunya teniu l'entrada a meitat de preu? És el moment de conèixer aquesta gran obra del geni Gaudí. Més de 4.500 metres quadrats visitables amb el terrat més famós de Barcelona.
A més, podràs visitar l'exposició Antonio López, una gran mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX.
Descobreix més de 100 obres d'Antonio López a la Pedrera. Reserva la teva entrada a lapedrera.com.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Hola, sou l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ya están los extra descuentos en Viladecans de Style Outlets, que viene a decir fuera de lo que estás acostumbrado, porque son descuentos de hasta el 70%, pero dentro de tus marcas favoritas como Guess, Dockers, Converse, Adolfo Domínguez y muchas más. Extra descuentos fuera de lo normal, pero dentro de The Style Outlets, lo normal. Ven a Viladecans de Style Outlets y estas navidades regala más y con un extra.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año. Que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
S'ha de fer el que dius tu.
Per festes ens uneixen dues tradicions. Un bon pollastre i anar al teatre. El teatre ens uneix. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
No sé què regalar aquest Nadal. Uf, tenen de tot.
Ostres, jo aquest any ho tinc claríssim. Regalaré un vol en globus a la Garrotxa amb vol de coloms. I vaig anar i va ser espectacular. Vistes increïbles dels volcans, pau, serenitat...
Ah, veus? Bona idea, m'has convençut. Ara vaig a la pàgina web de Vol de Coloms i reservo.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Són les 10:31 minuts. Algun dia...
Jo volia dir una cosa.
Algun dia ens tancaran la ràdio, no. I amb raó.
Ens tancaran al
frenopati.
Una cosa, Jordi, sobre la qüestió de la influència dels mòbils en la política, que seria una cosa a estudiar, però penso que el fet que s'hagi seleccionat moltes vegades les candidatures i els perfils per formar part dels partits en funció de la seva capacitat de penetració a les xarxes, quants seguidors té una persona perquè el posin en una llista, o quan conegut és, perquè quantes ofertes no s'ha fet a gent coneguda per formar part de les llistes com a independents, senzillament perquè així doncs, eren un reclam de vots, aquest és un factor que té a veure amb l'ús de les xarxes, val? Una cosa. I dos, si restringíssim també els mòbils en la política, segurament això passaria perquè els equips polítics tindrien més potència intel·lectual, perquè com que et veuries obligat a que el teu equip prengués decisions mentre tu estàs tancat en una reunió o en un hemicicle durant hores, hauries de fer equips molt competents perquè poguessis delegar adequadament, que ara hi ha molta verticalitat i hi ha molta dependència dels càrrecs, i penso que això obligaria a fer equips molt potents, no? I que tu sàpigues que tu estàs tancat en una reunió al Consell de Govern o estàs tancat a l'hemicicle o el que sigui, durant 5-10 hores, tant li fot, perquè tu al darrere tens un equip tan potent que pren decisions i tira endavant i no necessita el vistiplau del que està necessàriament a dalt de tot, no? Penso que aquesta seria una cosa que milloraria molt la potència de la política, perquè l'apartaria de l'escena pública tan depenent, no?
És que jo no sé si a lo que ara estem assistint en els diversos parlaments, és igual, Congrés, que Senat, que tal, és si realment és un debat parlamentari. Jo he tingut la sort i l'honor d'estar molts anys de diputada al Congrés, i per tant jo vaig viure debats interessantíssims. perquè efectivament no hi havia mòbils, no hi havia pressió mediàtica, o no tant com la que hi pot haver en aquest moment, perquè estem parlant d'un moment en què hi havia les televisions i els diaris, i per tant hi havia un debat en el que, clar, tu tens els teus grups d'assessors que t'ajuden a elaborar el projecte i tal, d'intervenció, i després, bueno, pues fas aquell debat. N'he viscut de molt interessants, i alguns que quasi m'infarto, també ho he de dir, però és que ara jo no sé si estem fent realment debats parlamentaris, o cadascú va amb el seu discurs, clave el seu discurs ja fet, perquè sap que hi ha un equip darrere que va fent, doncs, les xarxes, va fent els mitjans, va fent el no sé què. Llavors, jo crec que és més una exposició d'idees, una exposició de projecte, una exposició de gènere, com ho vulguis, més que d'un debat parlamentari.
Bueno, moltes vegades són unes xapes tremendes i tots els veus que estan al bar.
Amb això he de dir una cosa. Quan els diputats no estan a l'hemicicle, estan molts d'ells treballant als seus despatxos.
I al bar?
Perdona,
està parlant el bar, tu,
un bar futur del món,
un bar que és molt barat.
Ja tornem a ser, que no puc acabar. A veure, és possible, però per què el cap se t'han anat al bar i no se t'han anat al despatx que estiguin treballant? Perquè un diputat de províncies està seguint des del seu despatx el debat parlamentari i al mateix temps pot estar atenent un elector, pot estar fent una gestió, etc. Perquè inclús algun home és capaç de fer dues coses alhora. Les dones ja ho sabem.
Jo ho tinc un amic.
I llavors, si no, farem una marató.
I llavors, però vull dir, no parlem d'allò dels debats parlamentaris.
No, perquè...
És a dir, un debat parlamentari és aquell en què tu i jo podem contrastar les idees parlant cadascú des de la nostra posició. I ara tornem una altra vegada a les xarxes, tornem una altra vegada a la pressió mediàtica, anem a fer el titular, anem a fer el no sé què, i llavors jo crec que parlamentàriament jo estic molt contenta d'haver plegat com vaig plegar al Parlament. Perquè sabia que la política que venia no m'agradaria, no la sabria fer. No,
o sigui, segurament Feijóo no hauria fet lo d'aquella mala cita de Machado, recordeu?
Sí, si hi hagués hagut un assessor que li va dir.
Hi han coses que es corregirien perquè obligarien per responsabilitat a preparar-te bé aquella sessió, sabent que no tindràs una crossa exterior i sabent que no tindràs aquell moment de ara ho busco ràpid i pam,
si ara diguéssim,
doncs ja ho tens, clatellada,
clar, Mònica, saps? Si ara diguéssim, vinga, va, fem una relació de grans parlamentaris,
no,
segurament no, des de la democràcia, diríem, no? Segurament hi haurà...
No sé quants haurien resistit al Focus 24 hores 7, alerta,
exacte,
alerta,
exacte,
alerta, que exacte. Els polítics d'avui no poden dir res que no tingui conseqüències.
Pues això és a lo que vaig.
Un segon, sisplau, perdona, Màrius. 10:36, notícia última hora, onada d'amenaces de bomba a escoles internacionals de tot Espanya. A Catalunya, la policia ha desallotjat dos centres, el Sòcrates Educa International School de Salou i la British School de Tarragona. A Saragossa, la policia també ha evacuat quatre centres i s'han hagut de desallotjar escoles de Vila-real, Castelló, Pontevedra o Santa Cruz de Tenerife. Tots centres privats internacionals, i tots haurien rebut un e-mail aquest cap de setmana en què se'ls advertia que es col·locaria un explosiu dins del recinte de l'escola aquest dilluns. Recordem que no és el primer cop que passa aquests dies. La setmana passada ja es van haver de desallotjar tres col·legis privats més, un d'Alacant, l'altre Palma i un poble de Múrcia, per amenaces de bomba. La policia, evidentment, està intentant esbrinar qui hi ha al darrere, però repetim... repetim que hi ha dues escoles a Catalunya, en aquest cas el Sòcrates Educa International School de Salou i la British School de Tarragona, que han hagut de ser desallotjades per aquestes amenaces de bomba. I d'altra, tenim una segona notícia d'última hora, avui passàvem, que era molt ridícul, semblava una cosa que ens estan fotent, aixecant la camisa, que és aquesta gent que ha penjat a TikTok que dues persones encaputxades que deien que havien robat el nen Jesús del pessebre de Sant Vicenç, de l'Alacant,
no?
Val?
Com? Robar els nens Jesús és dels pessebres
i demanar 2.000 euros. Evidentment, com hi ha gent que dos i dos encara els hi sumen 3.84 factorial i no 4, evidentment han trigat menys de mitja hora la policia a trobar-los.
Sospitosos habituals.
Sospitosos habituals. Diu, són dos nanos de 19 i 21 anys del mateix poble.
Nanos, escolta, 19 i 21 anys. És que, clar, de debò. La petitesa mental de la nostra civilització fa que, bueno, pensem que un tio de 21 anys és un nano. No, no.
Home, és un nano, què és?
No, perdona.
Aquests, en aquest cas, són dos imbècils. Però bueno, ja és un adult, eh? És un adult que fa anys que... Escolta.
És un adult.
A la nostra època pot portar un avió, eh? Pot portar un avió, no. Podria estimar o no.
No,
sí, no. Sí.
A la nostra època...
Un cotxe, atropellar-te, un semàfor.
Escolta, de debò. El dret penal l'afecta, diguéssim. Ja està.
Que a la nostra època ja hagués fet la mili.
I tant. I tant, de voluntari.
No, però jo t'ho dic en sèrio. Escolta, és que el món no s'acaba, ja està.
No, però
els dinosaures que... tornaran a poblar la Terra. Ho veureu. No, perquè no tardarà tant. Ja està. TikTok és un mitjà de comunicació.
Mònica,
pues quedeu-vos. Escolta, entreu, un dia entraran a TikTok.
Què?
TikTok, no hi ha vida intel·ligent. I la poca vida intel·ligent són els xinos que tenen la informació de les nostres vides.
Digue'm.
Tu t'esperaves, Mònica,
que arribes? Perquè són els creadors de TikTok.
El Màrius des de fa molts anys.
No, sí, però no. Jo he vist una faceta del Màrius Carol que no l'havia vist. Alguna vegada havia vingut a Catalunya Ràdio quan jo hi era. Alguna vegada.
Anava moderat.
Un home d'ordre. I ara...
Ara li puc fotre el barret al foc. Tinc una edat que no, si no puc dir el que penso...
Sí, està molt bé.
Que dir sempre, Constància, que la que perillo sóc jo, que sóc la seva bona.
Exacte. Hi ha una cosa que és important que els oients sàpiguen, és que la Teresa està molt a prop del Màrius i el Màrius gesticula molt, amb la qual cosa...
Sí, he de dir que l'Anna Alfonso, que és la primera vegada que seia al costat del Màrius, ha hagut un moment que m'ha mirat com dient que li escaparà i sortiré volant. Dic, no, té les mesures fetes. És com Michael Gross. Michael Gross era un nadador meravellós alemany que li deien el Batros perquè tenia els braços, els hi feien més llarg d'esquerra a dreta que d'alçada.
Ei, o Pau Gasol.
Exacte, sí.
No vagis tan lluny.
I llavors quin problema hi ha? Que el Màrius el fes?
Sí!
Jo el té tot controlat.
I jo he après a apartar-me.
Us vaig dir una cosa. Hi havia un món que funcionava. Escolta, per exemple, els britànics, que això de la democràcia pràcticament la van inventar ells, que fins als anys 80 es van resistir a que entressin les càmeres de televisió als parlaments. I l'argumentació era molt clara. Escolti, no, perquè no volem que els nostres polítics es dediquin a fer el xou. Això no és un festival. Això no és la festa de fi de curs. I aquí vostè ve amb els papers preparats i es baralla amb el que té davant. A més, els tenen enganxats al clatell. Sí. O sigui, has d'anar molt al tanto amb el que dius perquè et poden fotre el bot. Llavors, aquell parlament que jo m'ha agradat de visitar, sí, perquè sí, és un parlament meravellós.
I veure-ho
en directe. Escolta, no volien les càmeres perquè no volien espectacle. Allà es anava a resoldre els problemes de la gent. No es anava a fer show business.
Que la meitat de les coses no es dirien com es diuen si no fos perquè se...
Jo no proposo això, però vull dir que entre això i que ara, o sigui, tu, els polítics tinguin que sortir a fer el mono a TikTok, no sé...
Però hi ha
alguna situació...
Josep Martí, només deixa'm dir que també han desallotjat el Liceu Francès de Reus. Endavant.
No, que tampoc hem de caure segons en... I corre el risc de caure en una mena de nostàlgia, que passa molt en el món del periodisme, també.
Si no és un problema de nostàlgia, és la història. O sigui, conèixer la història no és un atac de nostàlgia.
Però el que et vinc a dir
entendre que no anem a millor.
El parlamentarisme, si tu t'agafes el diari de sessions i te'n vas estar a la República, veus diputats de tota classe i condició, de demagògics i de gent que no anava a solucionar els problemes de la gent, sinó que anava a crear un clima guerra civilista, n'hi havia. Mm. I no hi havia Twitter, no? En els anys 30, i utilitzaven els mitjans de comunicació que hi havia en aquell moment per crear divisió, amenaçar, dir-li al cap de l'oposició que en dues setmanes li haurien fotut un tiro al cap. Això ha passat.
No, és més.
El que et vinc a dir...
Fins i tot una vegada es van retar i a finals del segle XIX dos parlamentaris van anar a fotre un tret i un va quedar ferit.
El que et vinc a dir...
Van sobreviure els dos.
La meva manera d'entendre-ho és que els ingredients que formen part de la política, els diguem-ne aspiracionalment més enfocats a l'interès general i els més enfocats a una actitud partidària, partidista, sectària, han conviscut sempre. L'intent dels mitjà, del polític, de, en segons quins moments, anar al ventre directament de l'elector, sense passar pel cervell, amb independència de la validesa argumental del que utilitzaven anant només a la panxa per provocar reaccions emocionals, això també ha funcionat sempre. El que sí estic d'acord és que la manera de comunicar dels últims 15-20 anys ha fet possible que s'alteri la fórmula.
I tant.
I que el que era un ingredient més limitat ara sigui el majoritari.
Això, un dia això, aquest tema que em sembla fascinant i de la qual tots en podeu parlar, la Mònica Terribas per descomptat, el Màrius per descomptat, el Josep Martí, la Teresa, el Miquel, el Tian. Hosti, em sembla un tema bàsic. Deixem... Com ha canviat tot això?
Deixa'm acabar, per a donar força al
però acaba molt ràpid, sisplau,
sí.
Josep.
He dit, quan a París, l'any 14, tot París surt per a celebrar que ha començat la Primera Guerra Mundial, llavors no hi havia Twitter, no hi havia xarxes, però hi havia una actitud mesquina per part d'una part de la política que havia calentat l'opinió pública amb els mitjans de llavors per preparar les societats europees per a 4 anys de carnisseria. És a dir, d'arguments propis de mala gent o l'argument, diguem-ne, menyspreable, perquè fa més mal que bé, sempre l'hem tingut, només volia dir això.
Va, gràcies. 3:15. Vols acabar-ho, Miquel Sambre? Així és que si no, si tornem, que anirem ja amb el Tian, així ja dono l'última...
No, volia dir que jo crec que els canvis que s'estan produint darrerament són tan ràpids i tan vertiginosos que no tenim temps a analitzar-los. Quan abans aquí ha fet la broma el Pep de que en Màrius segurament en una societat en la qual doncs es disposés, ho sento el que vaig a dir, del semen perquè la gent no hagués de requerir dels homes, i hem dit que ell seria el nostre semental, que és el que s'ha dit en el seu moment. Doncs és que l'altre dia a La Vanguardia...
No me'l tallis, per favor, per l'amor de Déu.
Però és que a la broma que ha fet abans la Mònica de que algun dia no us necessitarem, és que l'altre dia a La Vanguardia sortia que hi havia, no recordo el nom exacte, la possibilitat de que la intel·ligència artificial et fes una parella que sempre està de bon humor, que no discuteix i que...
Bueno, jo vaig entrevistar amb el nom...
Jo la tinc i és natural,
Vaig entrevistar a un senyor que s'havia casat amb un holograma.
Sí.
Que, evidentment, no. 2+2, també aquest li donava 1,40, aquest, li madurava. Bueno, què, tia?
Era sí, carinyós, no, l'holograma?
Sí, sí. Molt, 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 molt. Un segon, sisplau.
Soc l'Àlex, i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Línia Directa no sabem si en el futur la intel·ligència artificial serà capaç de reparar el motor del teu cotxe, però el que sí sabem és que fins aleshores, si et quedes tirat, només una assegurança de cotxe avançada al seu temps com la de Línia Directa et mostra a través de l'app on es troba la grua en temps real perquè estiguis tranquil. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta en les condicions.
Gaspar, saps que a Lidl tenen més de 300 joguines a preus immillorables? Llibre Puzzle en 4 models per infants a partir de 3 anys per 5,99. Wow!
Enguany, les joguines són a Lidl i a Lidl.es. Lidl, marca la diferència.
Aquest Nadal, la teva mirada s'ha guanyat el xec regal de General Òptica. Tens fins a 100 euros de descompte en ulleres graduades, ulleres de sol o lentilles. I el millor, com més gran és la compra, més gran és el descompte. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Si et dic que hi ha un web que es diu ventadellechazo.com, què t'imagines? Exacte, venen xai lletó però del bo, amb denominació d'origen Burgos. Xai lletó fresc, tallat al teu gust o precuinat perquè hi donis el teu toc final. Te l'envien a casa envasat al buit i amb la garantia de la certificació IGP.
ventadellechazo.com.
Aquest any no te la juguis, compra-la al web o per WhatsApp o bé trucant al 617 90 58 70. Ah, i no és més car.
El Torró Torró i Gourmet La Vanguardia. 4 varietats exclusives de torrons Vicenç amb neules tradicionals i de xocolata i una ampolla de corpinat llopard nèctar terrenal. Una selecció per celebrar la tradició valorada en 65 euros que trobaràs per només 45 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim, pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com
cuita de raça. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC 1. Tots som
més 1.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
El perquè de tot plegat.
9 minuts i les 11 acabarem ja. Només una cosa que dic, perquè ara parlem de tuits i de Twitter i de no sé què, no sé quantes, i jo he fet un tuit durant la tertúlia avui perquè ha passat una cosa durant el programa que vosaltres segur que us heu adonat, però jo m'he adonat després i m'ho han fet adonar alguns, la meva admirada Marta Butxaca, que dramaturga, que és que li he fet una última pregunta a Irene Montero, sí, on he traspassat el límit de la confiança. Perquè li he preguntat a Irene Montero què farà amb les criatures, sí, si és, sí, eurodiputada. Sí, sí. Hi ha molta gent que em diu, aquesta pregunta al Pablo Iglesias
li faria... Home?
Sí, exactament. No, jo al Pablo Iglesias... És a dir, i he posat una cosa, i la Mònica és testimoni de que la relació que tenim amb la Mònica, per exemple, amb Irene Montero i Pablo Iglesias de fa temps, és molt bona. És molt bona, i per això m'he atrevit a preguntar-li. Dit això, no és, és poc tolerable, perquè aquesta pregunta a Pablo Iglesias, en condicions normals, si no el conegués, no l'hi hauria fet,
no li hauria
mai.
Dit, sí.
Mai. Per tant, he demanat disculpes, cosa que així, penso que és així.
I molt bé, molt bé.
I està, no, perquè...
Però jo quan has preguntat he pensat, no, Jordi, saps?
No, sí, clar, 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 perquè... Sí, clar, perquè no toca en el context d'un micròfon obert.
I reflexivament jo també l'hauria fet, i no.
Sí, i no toca, efectivament. Bueno, què, Tian?
No, és que no ho superaré, això, bestia d'avui. O sigui, em sap molt greu, però m'ho poseu molt difícil. Fe, creença no fonamentada en la raó. D'això diu el Màrius Carol, que anà a la tertúlia. Potser per això Irene Montero avui ha dit si se puede, i potser per això el Màrius continua veient els partits del Barça, perquè té fe. Bueno, la fe, en realitat, el Màrius, la fe en la humanitat l'ha perdut absolutament, avui ha quedat demostradíssim. Després acabarem una frase teva, que tots tenim ja molt posada al cap, però, per exemple, ha dit el món no serà distòpic, és que no serà. Bueno, després hi tornaré. Amb les... heu dit tots grans frases de museu de frases antològiques, per exemple, l'Anna Alfonso, que ja no hi és, ha dit, jo no donaré 20 euros perquè algú no tingui una disfunció erèctil, que seria una mica el resum de la marató d'ahir.
Cosa que jo no hi he entès. És un acte... Bueno, de qualitat cristiana, sí. No sé.
No, perquè tothom
pateix.
Hi ha una
teoria...
Deixeu
acabar el Tian, per l'amor de Déu. I deixeu-me acabar a mi, que sóc el director del programa. Atenció per alerta al Procicat, perquè hi ha hagut un vessament, atenció, això m'ho has d'explicar, que has estat conseller d'Interior, vessament de 20.000 litres de gasoil, 20.000 litres, és una barbaritat, al riu Anoia, pel robatori d'una canonada a Vilanova del Camí.
Mira, més raó, no,
Màrius. Aquest és un tema... Escolta una cosa. Li estem fotent a tot el que són empreses públiques i tal, tota la merda del món, perquè hi ha una sèrie de en fi, no qualifico,
De sinvergüences, que diria.
Sí, de sinvergüences. Que, hòstia, què vol dir? Diu, no, vaig... Aquest vespre, l'altre dia van enganxar uns tios que portaven, no sé, 8 quilòmetres de
coure.
De coure. A prendre pel sac el dia següent tots els trens del país. I els agafen, bueno, anaven perfectament disfressats de membres de no sé, de les armilles, no sé què, tal, el barret, anaven, ho portaven tot. I aquests tios arribaran al jutge i el jutge es deixarà anar. No, aquests tios han d'estar, o sigui, el càstig podria ser que els propers 10 anys de la seva vida tinguessin que agafar un Rodalies. sigui, tinguessin que agafar un Rodalies, però més amb una bola de ferro, com aquelles dels dibuixos de la meva infantesa, home. No, de debò, hi ha coses Mario, que s'ha de ser rotund. Ah, home, què vol dir que hi ha un tio que... I després li donen 300 euros, eh? O sigui, bueno, i ha fotut una destrossa. Diu, no, és un hurto, és un furt, perquè això és poca cosa. Bueno, és poca cosa, poca cosa. Ah, si paralitzes el món...
20.000 litres de gasoil, eh? 20.000 litres de gasoil al riu.
Fotria fer crol a dintre del... Això els tiraria dintre i vinga, va.
I els diners
fer piscina,
que costarà...
Fer piscina.
Els diners que costarà ara netejar el riu.
Ah, no, i a més, no, i espera't. I l'aigua, un més cas.
Sí, sí.
Si els aquífers de la noia, veuràs. Sí.
Estim, bueno, perdó, tia, endavant.
No, sobre la disfunció...
Sobre el dit.
Sobre la disfunció... Quin matí. Sobre la disfunció erèctil...
D'altre, el que faltava.
Que se m'ha fet notar en una pausa publicitària per part aquí de Josep Martí que els dilluns després de Pont en alguns diaris hi ha un anunci sobre la disfunció erèctil.
A portada,
que deu ser per dir, hòstia, no t'ha anat bé el Pont.
No t'ha anat com t'esperaves. Truca.
I esperança.
No. A la premsa...
No és fer, però esperança. És diferent.
T'ho juro, a la premsa esportiva i a l'ABC, per exemple, després d'un Pont, és de rellotge. Sempre hi ha un 1x1, un 2x2 a portada, i el que ve dir és això. Te n'has anat de Pont, et pensaves que no sortiries de l'habitació de l'hotel i no has pogut aixecar el bastó. Truca, que te ho arreglarem. És així.
No. Bueno, sort que no vas dins de convidat a la marató. De debò.
Si arriba, què fer aquesta frase
ja? Ja haguéssim posat un euro.
Josep, descansa.
Bueno, Jordi Basté, el Michael Gross de la comunicació, ha dit, per exemple, la Mònica és una defensora de causes perdudes que no es creu ni ella, el Josep Martí...
Sí, això ja ho discutirem, Jordi.
Això ho discutirem després.
Ens han tret la publicitat avui, per no sé per què, d'Ibudol, de Kem Pharma, que em va molt bé a mi.
A mi també.
Molt bé, perquè és un sobre amb gust de maduixa que treu el mal de cap de cop.
Per afinar una mica l'explicació que ha fet el Samper sobre el semental. Exactament, la frase no ha sigut així. La frase ha sigut: a tu, Mari... Moment. A tu, Màrius, en una granja de semen t'amunyiran. Que no és exactament si un semental, vol dir, bueno, sí, més o menys si s'immunyeixen, sí, bueno. I la Teresa ha dit...
No m'ho vull ni imaginar.
Munyir el carol.
Munyir
el carol, munyir-li el carol. Munyir-li el carol. Munyir-se del carol.
Acaba, tia. Sí,
intentaré. La Teresa...
La tita del carol.
No! Conseller.
De veritat.
És Nadal.
Això és la sort. No, però el que res a veure el Nadal... El Nadal i la tita del carol no tenen res.
Ara ja no ens veiem fins...
És un estandard.
La Teresa Cunillera ha dit, fins i tot algun home pot fer dues coses alhora. Les dones ja sabem que sí. Bueno, dues coses sobre el Samper, a part d'aquestes coses que està dient ara. Va fer bup. El bup, per qui no ho sàpiga, és el que hi ha abans de l'ESO, perquè ja no sap ni... I per cert es començava els 14 anys, no els 12. Bueno, i a part d'això, que s'ha begut concretament 8 aigües. Amb alguna cosa, l'economia del grup Godó comença
a perillar. No m'ho facis això, perquè tinc ganes d'anar al lavabo, que
bueno, ja acabo.
Sobre, no.
No sé com, de prohibir els mòbils a les aules, heu acabat demanant prohibir els mòbils als polítics, i el Màrius no vol ni que vagin al bar. I ara sí, acabo amb dues frases.
Que explicaries un acudit avui.
Que no en tinc d'acudits. Dues frases que he seleccionat de les moltes que heu dit, que ja he referit, com diria el Trillo. Una del Màrius, que és: els dinosaures tornaran a poblar la Terra i ho veureu, perquè no trigaran gaire. Potser el 2025. I aquesta frase de Jordi Basté, que és d'una obvietat profunda, però que fa pensar, que és: jo respiro cada dia molt.
Fes-me el parit, Ernest Ferrer. Vinga, anem acabant. Què, Pedrola? Que va arribar l'Albert Pedrola, ara que no sé què vol, que ja està. Ah, sí, que és sorteig avui del Champions.
Ah.
Què, Màrius? Algun equip que t'agradaria que no...
El Copenhague.
M'és igual qui ens elimini.
D'aquí uns moments, Rico, Segurola i Pallars. Veig que està animada la cosa. Escolta'm, bon Nadal.
Ara què?
Bona entrada d'any. i ens retrobem, saps què em preocupa? Que no torneu fins d'aquí...
fins al 8,
fins
no?
d'aquí 3 setmanes, saps per què? Perquè tornareu amb molta més força, amb la qual cosa em fa preocupar molt, la veritat. Hola, Polls, què tal?
Mira, doncs, Torrons Vicenç.
Torrons Vicenç.
L'autèntic i tradicional torró de Gramunt des de 1775, ens endurà sempre aquesta època de l'any. I enguany, a més, ens porta 10 noves varietats. El torró de xupa-xups de maduixa i nata, el de nata i nous d'Albert Adrià, i el de pernil, que és molt inquietant.
No,
de pernil, tu l'has provat?
Jo sí, l'he provat.
És inquietant.
Està, està molt bé.
Un torró de pernil és inquietant.
Hi ha un torró Vicenç, crec que és allà...
No, a tot arreu.
No, no, tot arreu, però
tot arreu,
jo sempre
arreu.
Passo per davant d'un... Passo per davant d'una a Madrid, a Paseo del Prado.
Sí, sí, sí.
Està abarrotat sempre de gent.
Sempre, sempre, sempre.
No hi ha boicot als productes
catalans. No, és que els trobareu als supermercats i als establiments habituals, tots aquests que dèieu ara. Torrons Vicenç, el torró...
Bueno, espera, Eudal, alguna novetat al Parlament?
Mira, d'augment que la consellera ja ha fet la seva primera exposició d'aquests resultats de PISA i també de les competències bàsiques, abans ho repassàvem, ha recordat sobretot que són uns resultats molt negatius, tot i que ha també defensat que és una tendència generalitzada a tot Europa. No ha anunciat noves mesures, sinó que s'ha remès a les 10 que ja va anunciar avui fa justament una setmana. Recordem que demà també hi ha aquesta reunió entre el govern i els diversos partits on precisament s'haurien d'acordar noves mesures. Per tant, la consellera avui que no ha volgut anar més enllà a l'espera que hi hagi aquesta reunió, però sí que la consellera ha fet, diguem-ne així, una rectificació respecte a aquella primera resposta que el departament va fer després dels resultats PISA, que va ser acusar a una sobrerepresentació de l'alumnat d'origen immigrant. Ara admet que no només era així, que de fet això el departament ja ho va corregir l'endemà, però que si no, que ni tan sols, no és que a Catalunya els alumnes d'origen immigrant traguessin uns resultats espantosos.